L'hora de la gent gran.
Bueno, ja tornem a estar aquí, a l'hora de la gent gran. Estimats radioients, televidents, de Ràdio Calella Televisió. Com sabeu, un dels meus objectius és portar personatges que ens puguin aportar, per supost, dintre de lo que és la seva vida, la seva experiència, els seus coneixements, coses que, de cara a la nostra pròpia vida, ens puguin servir com d'exemple. Avui he invitat amb una senyora que té molt a dir, té molt a portar. Ha sigut una persona que la vida no ha sigut fàcil, ha tingut que prendre moltes decisions, i aquestes decisions, pues, crec que poden ser un exemple per a altres persones que ens puguin escoltar, que els ajudi a prendre certes decisions. Ai, perdoneu tanta repetició. El personatge és Belén de Lózar. Va néixer a Valladolid, fa 62 anys, o sigui que, d'alguna forma, he seleccionat una persona que està a les portes de la jubilació, entre cometes, vull dir jubilació, però està dintre del que és el paràmetre de dir persones grans, que ens marquen a partir dels 60 anys, però que ha viscut molt la vida i ha tingut experiències que ens aportarà dintre de la mida que ella vulgui. I també de dir, bueno, pues, també nosaltres li podem donar una sèrie de consells, de dir, ojo, t'estàs fent gran, i tinguis cuidado, pues, amb certes decisions que tindràs que prendre a partir d'ara. També és una persona que ens pot aportar, per què? Perquè el seu marit Enric,
sí?
Enric, té 72 anys, vull dir que són una parella que es van unir el seu camí, pues, farà aproximadament, pues, 22... Quants anys, Belén?
27
anys van unir la seva vida, perquè la Belén, en aquest sentit, és divorciada d'una primera experiència, i aquesta segona experiència, que es veu que em diu que li ha sortit meravellosament bé. O sigui que porta 27 anys casada, i que la seva parella té 10 anys més, el qual dius, home, doncs una parella de 62 i 72 anys també ens explicarà una mica com li funciona, perquè nosaltres ja estem dintre d'aquests paràmetres d'edat. Té 3 fills, en Diego, 32 anys, i 2 bessons, Miquel i Àngela, de 21 anys, el qual també ens podrà portar quines són les seves relacions amb la gent jove. Nets, de moment, no en tens.
No, eh? No.
Però en tindràs, si Déu vol.
Bueno, ja m'agradaria. Sí. Bueno, a veure... del gran, dels joves,
bueno,
encara...
Bueno, no se sap mai,
sí.
No se sap mai.
Estan encara acabant de fer el recorregut,
tenen,
no?
21 anys, lògicament,
21 anys.
No? Les seves aficions són les manualitats en general, moltes manualitats, li agrada tot el que sigui manual, encara que la intel·ligència artificial i la mecànica s'està introduint fins a les manualitats. No? El seu historial laboral és també, va ser auxiliar d'infermeria, tècnica en geriatria, el qual també es pot aportar una mica l'experiència de què passa als centres geriàtrics o quin és el seu pensament de cara a quan sigui més gran, si... anar, entrar o no entrar en un centre geriàtric. Bueno, que d'alguna forma també té ampla experiència dintre del camp de la salut. Bueno, Belén, ja t'he fet una presentació perquè, claro, com que tenim tantes coses que dir i una experiència tan àmplia, que aquesta hora seria només presentació. Belén, què tal estàs?
Molt bé.
Bé?
Aquí, mira, en una encerrona.
Sí, diu que és una encerrona. Claro, jo també és veritat, tampoc. Ella es pensava, com que ha sigut tertuliana, dic que això serà una tertuliana, un intercanvi. No,
sí,
no, no.
Jo pensava...
És una entrevista personal per conèixer més a la Belén.
Sí.
Perquè, a més, la Belén, en aquests moments, vos des de fa ja 5 anys, potser, estàs de presidenta de la...
Sí, des de just el Covid, quan va acabar el Covid... No me'n recordo, però estem al 25, començant al 25, jo diria que el 22, 22, por ahí.
Per això dic que portes ja uns anys sent presidenta de l'Associació de la Dona.
Sí.
I la primera pregunta és una queixa. Per què ets presidenta de la Societat de la Dona i no de la Dona i l'Home?
Bueno, perquè es va donar així. A veure, nosaltres a l'associació ja te vaig dir... que poden venir homes, o sigui, el que passa que quan es va... sempre la dona ha sigut una part de la societat més dèbil, més vulnerable, més, com diria, que ha tingut que empoderar-se més. L'home ja està empoderat, la societat és de l'home. I tot està en, i de fet ara tenim una onada una onada de machos, no? I doncs clar, o machirulos o com es vulgui dir, no? Però bueno, la dona necessitava empoderar-se i poc a poc ha adquirit també a l'entrar en el món laboral, la dona en una època on la dona, a veure, no tenim que anar molt lluny, tots els anuncis que es feien a televisió de la figura de la dona, que era, no? Que era per posar les sabatilles a l'home.
Secundària, totalment.
La copa de i, a més, una bofetada per clar, la dona ha tingut que empoderar-se molt i, bueno, en una època l'Associació de la Dona, no era l'Associació de la Dona, l'Àrea de la Dona, que depenia de l'Ajuntament, era una manera també de protegir a les dones, no? d'empoderar-les, d'anar fent coses que empoderessin a les dones. No?
Ara, Belén,
a nivell institucional, vaja.
Et dic una cosa, que ara tu encara ets jove, tens 62 anys, i m'estàs parlant de la teua experiència fins als 62 anys. Jo el que estic veient a l'Esplai, que ja són persones de 70 i 80 anys, que la que té fortalesa i el que és fort és la dona, i l'home mengue. L'home cada vegada és més secundari. Vull dir, hi ha com una inversió en aquest sentit de demostració de força, no? Per què això?
Bueno, jo tinc teories sobre això. La dona és cuidadora. Ha sigut cuidadora. Cuidadora i s'ha adaptat molt bé a tot, sempre. S'ha anat adaptant. L'home ha tingut un... sempre ha estat com al marge, no? O sigui, ell, en el seu rol masculí, estava al marge perquè havia coses que eren de dones, no? Jo crec que és una teoria que jo tinc, L'home que ha estat implicat en el món de la família, en el món de l'hogar, és un home que s'adapta bé i que és tan fort, jo crec, que com una dona. Però ho veig en els fills, quan les eduques així, són... d'alguna manera s'adapten, t'adaptes, no? I l'home, clar, l'home que ha estat una mica al marge i que, no sé, esto és una teoria meva, no sé, molt lliure, no? Quan arriba a aquesta edat, no té campo, o sigui, es queda sense la feina i no té campo per fer-la aquesta adaptació. I es troba que, i suposo que hi haurà homes que s'adapten i fan i diuen, bueno, pues s'ha d'escombrar, s'ha de fer la cuina, s'ha d'anar a comprar, però hi ha homes que potser no.
Perquè tu ara tens la teua pròpia experiència, tu tens 62 anys.
Sí.
Oficialment no treballes, però sí treballes, lògicament, perquè
bueno, sempre he sigut estat activa, que m'agrada, sí, perquè vaig deixar de treballar en el seu moment, i una manera també de seguir sent activa és implicar-me en altres coses.
Per això dic que tu fas un gran voluntariat.
Que a vegades me deia la gent, és que tu treballes gratis.
Exacte, i dic, bueno, exacte. Però bueno, però d'alguna forma tu treballes pels demés, perquè tens un fons social que t'agrada i el vols desenvolupar. Sí. Però dius, d'això que estàs parlant, d'aquest criteri teu personal, tu tens 62 anys, ets hiperactiva i tens el teu marit que té 72 anys, que està jubilat i ja fa temps que està jubilat, no? M'estaves dient quina diferència hi ha, és tan hiperactiu com tu, s'ha plantejat la seva jubilació d'una forma diferent, us aveniu amb aquest rol que cada un us heu aplicat a casa?
Bueno, funcionem, a veure, ens hem adaptat. Enric, quan va deixar de treballar, va tenir un parell d'anys...
De dol, no?
De dol, sí, sí. A veure, a més, tenia insomni, o sigui... Bueno, va ser una etapa, aquella final d'etapa que treballava a la banca, va ser molt fotuda, perquè era tot lo de les subprimes, bueno... tota aquella etapa tan dura, i després, bueno, es va adaptar. A veure, és tranquil, Enric, no és una persona, i no és una persona que necessite a la gent. Es una persona que le agrada estar tranquila a casa o andar a caminar o pintar o cuidar las plantas. No es una persona que no s'hagi adaptat bé a la jubilació.
O sigui, ha omplert el seu temps en coses que li satisfan,
sí,
que les, no?
Sí, llegeix, li agrada molt, jo què sé, el tema de l'economia, li encanta veure sèries o pel·lícules, o sigui, coses que no ha pogut fer, doncs les fa ara. Però funcionem molt bé, som un tàndem que funcionem, ens respectem molt. A veure, tenim els moments, sempre les parelles, hi ha moments duros, no? Perquè, bueno, tens un, jo què sé, dies que de cables cruzados, que diem, no? Però som un tàndem que funcionem bé, que ens complementem molt bé.
Se l'aconsellaries, tu, aquesta diferència d'edat, home, dona, sí, de 10 anys, i al revés?
I al revés?
Si tingués 10 anys menys que tu.
Bueno, tinc una germana que està casada amb un noi que és 10 anys més jove que ella.
Quina edat tenen la teva germana i la seva parella?
Pues ara...
Més o menys.
50...
Ah, és més jove que tu, no?
Sí, és la... Sí. Vale. Pues, i...
Però es nota conforme vas fent anys certes diferències.
Home,
i certes
sí que...
limitacions?
A veure, jo les noto també perquè sóc una persona amb molta energia. O sigui, jo reconec que sóc una persona... amb una capacitat enèrgica molt, molt alta, no? I Enric no. O sigui, Enric sempre li costa més seguir, no me seguiria, vaja. O sigui, però ens complementem bé, no tenim...
O sigui que d'alguna forma aconselles inclús que hi hagi aquestes diferències
d'edat? Jo crec, a veure, sempre el que aconsello en una parella és el respecte. La tolerància, bueno, tu i jo tenim diferències, però encara amb les diferències respecto el que tu fas i que respectes.
Però com més gran potser això s'accentua més, és més respectuós, és més comprensible, és més tranquil. Veus aquesta diferència,
sí, Enric,
de convivència?
Sí, perquè també depèn del caràcter de la persona i Enric no ha sigut una persona que te diria activa mai.
I com te veus d'aquí 10 anys, tu 72 i ell 82?
Doncs pues igual, igual, inclús viatjant més, perquè ara tenim, bueno, tenim els nanos que estan treballant i estudiant i sempre estem en la base d'operacions que diem, no? De un ve cap aquí, l'altre ve, o sigui, sempre, o Diego quan ve els caps de setmana, sempre estem ahí com a base d'operacions, no? Però Enric i jo, quan puguem, ara viatgem més, o sigui, fem viatges amb l'Inserso, sí, fem viatges molt macos, ens costa, no hem aconseguit anar a Canàries, però cada any
jo,
demanem...
Encara que sigui fent propaganda una mica de l'esplai, saps que encara que no sigueu socis, podeu vindre els viatges que organitza l'esplai.
Ja ho diré,
eh?
Ja s'ho li costa a l'Enric, però ja li dic, ja
per això,
li dic.
Per això et dic que aquesta socialització,
sí,
entre
sí,
la gent de
sortir
és important.
A veure, no socialitzem gaire, perquè Enric... Le costa molt socialitzar. A veure, no sé si tu has treballat a la banca, no?
No, directament no.
No.
Indústria, bueno, indústria farmacèutica.
Vale, perdona, t'havia entès que havies treballat a la banca. No. Bueno, pues Enric ha treballat sempre en Finestreta. No. I a Enric tot el que és, li costa molt socialitzar.
Això et marca, eh?
Sí, li costa molt socialitzar.
Escolta, dintre també de la teua vida més o menys privada que pugui servir de consell, tu et vas separar amb una edat relativament jove,
sí,
però fa molts anys,
molt,
dir, no,
sí,
no estem parlant d'ahir, no? En aquells moments la societat, com te va acceptar aquesta decisió, la família, la societat? Perquè va ser molt valenta en aquell moment de separar-te i treballaves, però tenies un fill ja, no? I necessitaves d'alguna forma econòmicament.
Bueno, sí, però a vegades les situacions són tan insostenibles que és millor estar sol. A veure, va ser... no vaig preguntar a ningú. O sigui, quan vaig fer la decisió, vaig parlar amb el pare del meu fill i això no pot continuar així. Jo estic lluitant i, bueno, no entraré en detalls, però la situació no anava bé i per salut mental... És una qüestió de salut mental, eh?
Sí, però Belén, quan tu et vas casar per la Iglesia, no?
Primer, sí, en aquella època en ermita.
Dient que era hasta la muerte, no? Vull dir, dius, per què no vas aguantar si la teva obligació, entre cometes, eh?
Bueno, per salut mental. Una qüestió de salut mental.
I estaves, tenies independència econòmica en aquell moment?
Bueno, treballava. A veure, la independència econòmica que es té treballant d'aquella manera precària que treballàvem tots en aquella època, no? Però sí, sí.
Em vas poder sortir per això,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Vas tindre ajudes per part de la família, almenys ajudes de comprensió i de tal?
Bueno, sí, jo ho vaig explicar. La meva mare me va sorprendre.
Perquè, sí, per què?
Sí, perquè me va dir, era lo mejor que podías hacer.
Ah, veus, sí, veus.
Sí, sí, sí. O sigui, me va sorprendre bastant, no? I el meu pare, bueno, no, a casa no es manifestaven gaire. Bueno, era molt formal tot, no?
Però la decisió que vas prendre va ser acertada,
sí,
per part teu,
sí,
en aquest,
sí,
sentit. Eh?
Sí, sí.
Molt bé. Després vas conèixer l'Enric. Com el vas conèixer, l'Enric?
Pues això, va venir una vegada, jo estava casada, va venir amb una companya meva que treballava jo amb ella, i venia amb ella, va venir a casa perquè els nanos, la filla d'ella i el meu fill, jugaven junts, i bueno, pues va venir a casa, va venir ell, i bueno, ens van conèixer, però va ser un hola, què tal, tal, no? Jo després, passat el temps, ja estava separada, m'havia separat, i jo estava en una situació, anava sola, sempre amb el nano, i per el carrer sempre me saludava l'Enric a mi. Me parava, parlava amb el nano, i...
Ja estava enamorat de tu.
Bueno, no sé, no, clar...
No li has
després,
preguntat?
Veient com és, igual... I sí,
perquè ell era solter, no?
Era solter, sí. I bueno, i un dia ens van fer un sopar. Ens van fer un sopar.
Que mai has sabut si aquell sopar estava preparat,
sí,
o no.
Sí, bueno,
eh?
I des de llavors estem junts.
Molt bé.
No ens vam separar. Uh-huh. És més, estem... des de que vam tenir els nanos, els bessons, que fem vides més independents l'un de l'altre, no? Perquè fins a llavors anaven junts a tot arreu, sempre.
I què ha passat? Ja com és que feu la vida?
Bueno, amb els no, perquè amb els nanos ja la situació, la intendència és diferent, no? I són dos, o sigui, eren dos. Ens fèiem... Bueno, que tinguis tu un espai una mica un dia, l'altre que tingui un altre dia també... I, bueno, i...
Però a més es veu que en aquells moments, perquè ara estem parlant ja de 30 anys, quasi 30 anys, no?
Sí.
Vau arribar amb un acord, no? De dir, tu no treballis fora de casa?
Quan vam tenir els nanos.
Ah, quan vau tindre, farà 22, 21 anys.
Va, no? Quan està... A veure, ja amb el Diego jo anàvem una mica, perquè clar, jo, l'Enric tenia un horari i jo tenia altres horaris, jo podia treballar de nit. O podia treballar de 2 a 10, no? I bueno, això era una mica complicat amb nanos petits. I quan vaig quedar embarassada del Miquel i de l'Àngela, van decidir de... Bueno, jo no tenia una feina, a veure, dius, bueno, és que Enric tenia una bona feina i jo tenia una feina precària sempre. Entonces, van pactar entre els dos de, bueno, pues... jo deixo de treballar, jo volia dedicar-me als meus fills, o sigui, jo sóc una persona que m'agrada.
Ets una madrassa.
M'agrada cuidar els fills, o sigui, amb el Diego tinc una cosa aquí dintre perquè sempre tenia que estar buscant una canguro, en aquella època no tenia un duro, tenia que buscar canguros, tenia que estar buscant que sigui l'horari de, per deixar el nano fins a l'hora del... O sigui, jo he passat verdaderos drames, de deixar-lo amb una amiga, l'altre... O sigui, així no es pot tenir els fills. Jo no, o sigui, no, en el meu cap...
No. Va ser un plantejament intel·ligent,
sí,
vale?
Sí,
he acceptat pels dos.
I jo volia cuidar dels meus fills, volia dedicar-les. I també Diego estava en una edat, que eren 11 anys, que ja entrava en una edat una mica ja més... I bueno, pues va ser una decisió presa entre els dos i la veritat és que no m'arrepenteixo. O sigui, he perdut a lo millor aquesta independència de diuen de que guanyes un sou i estàs... Però tampoc sóc una persona que tingui... que te diria, sóc austera, no? No sóc una persona que tingui unes... I bueno,
sí, unes necessitats o...
Me conformo.
Sí. Tu també veig que teniu un bon costum a la vostra família, amb el que és, si podeu, dineu tots junts o mengeu tots junts.
Sí,
no?
Sempre.
I amb el
sempre.
Que parleu. No tenen parelles? Ells no tenen nòvios o nòvies?
Sí, un Àngela, sí, té una parelleta, té una parella, molt maca.
No?
Sí.
El Diego i el Miquel no en tenen cap, no?
Diego i Miquel de moment no.
Sí, que encara tenen, no, tenen sí, la, no. La independència de poder...
No, no.
I de què parleu amb aquestes reunions quan hi ha aquesta diferència
de tot.
D'edat?
De tot.
Us demanen consells com a pares?
Sí, home, sí, sempre. Quan han de prendre decisions una mica importants, jo que sé, l'Àngela, pues, ara està amb el TFG i està a veure si la surt una feineta o unes pràctiques remunerades d'aquestes que hi ha quan estan acabant la carrera. Jo que sé, Miquel va prendre una decisió, va deixar la carrera que estava fent a l'UPC i volia començar algo en, que està fent infermeria. Mm-hmm. I, bueno, aquesta decisió sempre ens han consultat.
Us la consulten?
Sí, tot. El Miquel i l'Àngela, quan va voler deixar ballet, que mamà, que jo... O sigui, a casa es parla molt de tot. Se destripa paper, tot.
Quin paper jugueu tu i l'Enric? I fa el policia bo i policia dolent,
no? No, parlem. Parlem com si fossin amics, com una conversa en un dinar, en un sopar.
I us fan cas?
A vegades sí, a vegades no.
Que sume més, lo que fan cas de lo que, dels consells o no?
Sí, sí que ens fan cas.
Sí?
A la llarga sí.
Hi ha diferència, notes tu diferència generacional de la seva forma de pensar al futur?
Home, sí. Sí, perquè els estan... Primer que Enric i jo som pares grans. Les van tenir en 42 anys, el Miquel i l'Àngela. Jo tenia 42, Enric 52. I són pares més grans, o sigui, la bretxa que hi ha
no és tanta.
Intergeneracional és més gran, no? Però ens adaptem. També jo m'adapto molt, no? O sigui, sóc adaptativa, o sigui, em sembla a la meva mare té 93 anys i és més moderna que jo. Vas allà a veure-la i encara te sorprèn, no?
Home, també,
sí que hi ha diferències en com t'han educat, també. És més en l'educació, que igual no, la nostra educació ha sigut més rígida, més de poques explicacions. La meva mare a vegades deia, als fills poques explicacions.
Per què?
I jo li deia, mamà, no, con los hijos hay que hablar.
Ara és al revés, eh? Ara el que sí. Aconsellen al revés, molt diàleg, molta comprensió i...
Sí, no comprensió, a veure...
I explicar-los totes les coses.
Jo crec que el respecte és molt important. Sí. El respecte, la tolerància, el no passar-se, no? El no traspassar un... Invadir a l'espai de la persona que a vegades en la nostra època eren molt... molt intrusivos, no?
Què és el que més et preocupa ara de cara a l'educació dels teus fills? O de cara al control o les possibles agressions que puguin rebre per part d'aquesta societat, no? No, i no em refereixo a agressions físiques, no? Sinó a altre tipus d'agressions, tentacions.
Bueno, a mi...
Això et preocupa?
Jo crec que me preocupa el que ens preocupa a tothom, no? Aquesta onada tan bèstia de... A veure... A mi em preocupa que surtin endavant, que tinguin un futur menys o menys tranquil, que puguin desenvolupar la seva vida laboral, les seves inquietuds, que puguin tenir un projecte de vida.
El tenen?
Bueno, de moment van fent. A veure, els costa, a Diego li està costant molt. Molt.
I té 32 anys, ja,
té 32 anys i encara viu de lloguer. Encara viu de lloguer, habitació, eh?
Habitació.
Habitació, eh? Clar, perquè ell treballa, ell va estar a la borsa de treball d'ensenyament, ell va estudiar Història de l'Art i va fer el màster d'Educació Secundària i Batxillerat. I, bueno, ell va buscar feina, però no surten feines estables. A ensenyament va entrar a la borsa, s'ha presentat a les oposicions, no les ha aprovat. Ara està en una escola d'adults, entonces va canviant. Ara està a un poble de no sé on i ara està a un poble a Vallirana. O sigui, Ell va fent, però clar, va canviant de puesto, perquè nosaltres en el seu moment li van dir, ostres, Diego, mira-te, t'ajudem, com sigui, busca-te un apartamentet, algo, en una època que encara estava la cosa, i va dir, mamà, no, perquè jo no sé si lo podré pagar. No sé si...
Però, i això, els fills com transmeten aquesta inquietud? Això els hi porta temes d'ansietat, depressió, preocupació...
Diego va tenir una depressió.
Diego va tenir... És corrent entre la gent jove.
Sí, va tenir una depressió molt dura, molt heavy. Va tenir una depressió, clar, perquè...
Per inseguretat del
clar,
que és el futur.
Jo li deia, bueno, ves a... Jo què sé, li vaig dir, ves a Valladolid amb l'abuela, busques allí, envies currículums per Valladolid, jo què sé. Sí. Una manera de dir, desconnecta, no?, d'esta pressió, no? Però ell vol estar aquí. Ell vol el seguir aquí. I bueno, està fent, està a dures, ara està més tranquil perquè està estable, no? Ara ha optat a un altre puesto, amb mèrits i tal, però són per les persones joves, les està costant, perquè encara que tinguin un, mira el que te dic, encara que tinguin un bon sou, no surten endavant. O sigui,
si no és suficient per
no, perquè la pressió és, o sigui, el lloguer cada vegada que lloga una habitació cada vegada és més cara. El dinar, els viatges.
I com els pots ajudar? Perquè dius, home, si tens molts diners,
a veure,
Econòmicament
l'hem estat, sempre l'estem, ara no tant perquè està més estable, però sempre l'hem ajudat. Econòmicament l'hem tingut d'ajudar sempre.
Com han canviat les coses d'abans o ara? Perquè abans clar, feina n'hi havia.
Clar, tu amb 18 anys treballaves, te posaves
et podies independitzar.
I mira...
I comprar un pis, a lo millor, amb 3 o 4
comprar
anys.
Comprar un pis o llogar un pis o que bé, fos. Ara no.
Ara no.
Ara no.
Això els marca, no?
Home, és jove? Que lo dels pisos és molt heavy, eh? Lo dels pisos per la gent jove és molt heavy. Una persona jove no pot pagar 1.200 euros de lloguer. Ni 900. És que és molt bèstia. És que és el que cobren. És que és el sou que tenen.
Sí, sí, la situació no és massa...
No, són pobres.
Si no tens diners...
Som esclaus.
Sí, són treballadors pobres.
És a mi el que me preocupa de cara als fills, no? Que seran esclavos. Seran esclaus d'uns centres... Espero que canvien les coses, no? Però
no van per aquest camí.
No, i la humanitat, o sigui, el que és el sentit humà de l'essència del món som les persones, som el món, no? L'humà, l'home, la dona, qui sigui, les diferents formes de vida... això no existeix.
Jo tinc moltes persones allí a l'esplai.
És com si fóssim un dòlar molt gros que tenim a sobre del cap, no? I estem allà enxufant-li diners.
Mira, allà a l'esplai hi ha moltes persones que quan profundixes una mica, una de les primeres preocupacions que tenen és els fills, no? I persones, t'estic parlant de 70 i 80 anys, no? Perquè no veuen claritat. A més, el que dius tu, hi ha un increment de depressió entre la gent
gran. La gent jove, això per sortir endavant és duríssim.
Perquè no veuen futur, no?
Perquè tenen la niebla mental que dic jo aquí a dalt, que no les deixen ni.
Després també hi ha el concepte familiar. Ara avui dia una persona jove quan arriba als 40 anys s'ha separat 3 o 4 vegades, no? Amb les conseqüències que això porta i denuncia fills i els costos que això representa. O sigui que arriben als 40 o 50 anys sí, amb una amplíssima experiència en tots els nivells, però molt fotuts mentalment, separacions, fills que a la millor tal, famílies que estan descontrolades.
Bueno, les separacions es poden gestionar bé si tot va, si tu tires endavant. Lo dolent és que no puguis tirar endavant, perquè bueno, jo crec que en la separació lo ideal seria que tothom s'avingués.
Clar,
o sigui, tu
arriba a un acord.
Clar, tu te separes, no passa res, però si tenim fills, a veure, estarem vinculats tota la vida. I jo m'he acostat, però he aconseguit parlar amb el pare del Diego d'una manera tranquil·la i dient...
Sí,
bueno,
sí, perquè els dos sou responsables d'aquesta persona.
Quan tens un fill, al final estàs vinculat a aquesta persona tota la vida. No pots dir no. No parlo amb ella perquè, clar, si hi ha conflictes, sí que no pots, perquè, i no, ets, no vols conflictes, doncs
no, això està clar.
Has de renunciar,
però,
no?
Però, això em fa pensar una cosa, a veure què penses tu, de dir, abans ho teníem bastant clar, molt clar, per les circumstàncies familiars. Els pares cuidaven dels fills, fins que els fills tenien que cuidar dels pares. O sigui, aquesta era una mica el circuit,
sí,
no?
Sí.
Ara resulta que dius, tal com està la situació ara, Belén i Enric, que segurament ja ens escoltarà, de dir, els fills estan preparats per cuidar-nos?
Clar, depèn de com està la relació familiar. De... A veure, jo crec que sí. Jo crec que sí, el que passa que igual, si tens un fill i s'ha anat a Austràlia, doncs igual te tens que anar a Austràlia, no sé com dir-te, o solucionar-te tu una mica les castanyes, no? Perquè, clar, també la mobilitat de la gent és molt ampla. O sigui, jo parlo per mi, nosaltres som 8 germans, i la meva mare viu a Valladolid, i tinc una germana a Valladolid, solo.
Que és la que la cuida?
Bueno, és la que està pendent, clar, i és la... I xapó, o sigui, jo mai diria res, o sigui, perquè, a veure, té algú allà que està pendent, encara que tu la truquis, que vagis a veure-la, que no sé què, però la que té aquell peso, aquella...
I la responsabilitat és ella.
Responsabilitat, encara que no la vulgui, és ella.
I per què aquesta responsabilitat recau sobre la filla i no els fills? Perquè tu tens 8 germans.
Bueno, i fills sé. També. A veure, jo...
Ells també, d'alguna forma, també, agafen també la mateixa responsabilitat que la filla?
També, sí, perquè, mira, la meva mare a vegades, si va a casa d'algú, és a casa del meu germà. O sigui, no va a casa de ningú, però a casa del meu germà sí que va. Vale. I...
En bueno. Aquest cas, la teva mare té una gran sort, no? Però parlant de tu i de l'Enric... Sí que amb la prèvia entrevista ho hem parlat això, de dir, bueno, a vegades en broma, sí, que ho parlem, tal i que igual, perquè tu coneixes el món de la geriatria,
sí,
i de les,
sí,
residències.
Jo tinc una opinió molt personal.
Tu te n'aniries a viure en una residència?
A veure, quan jo vaig començar a treballar, me feia gràcia treballar amb gent gran i me vaig formar en un institut que era una passada, que era l'ISPA, que no sé si encara existeix, que estava a Barcelona. Vaig fer, a més, un curso bastant potent amb ajuda dels fons socials europeus del principi. Te parlo de l'any 94-93, no? I vaig fer una formació de tècnic gerocultor. I en aquella època jo me'n recordo que hi havia residències que estaven molt bé, que eren com, bueno, a l'estil nòrdico, no? Que la gent viu en una residència, però està, té com en seres seus, o sigui, estan en una habitació on tenen com una mena de caseta, és un apartamentet, i després tenen tots els serveis a fora. Hi havia un parell o tres de puestos d'aquella època quan jo vaig estudiar allà. I jo pensava que aquest seria el futur de les residències. Quan vaig començar a treballar en residències, jo treballava en atenció domiciliària en aquella època també, va ser una època on començava tot el tema de la gent gran, no? El boom de les residències. Van començar amb molts objectius positius, i es va convertir això
en un negoci.
En un negoci horroroso. Jo sóc una persona molt... De les situacions que jo he viscut després, no tinc gaire clar que sigui el futur de la gent gran, això. Però, clar, les famílies necessiten recursos i necessiten fer algo, no?
O sigui, a vegades abans lluitaven els pares una mica per deixar una herència als fills, no?
Sí.
Ara jo crec que tenim que treballar perquè tinguem el patrimoni suficient per si a casa hem d'anar a una residència. O sigui, les coses també...
Clar,
també
i les residències, depèn de quines residències, pues clar, són cares.
Menys de 2.000 euros ja
són molt cares, però bueno, amb 2.000 euros tu pots aconseguir unes persones, una persona de nit, una persona de dia.
Sí,
o sigui,
sí. També tens altres alternatives.
I tens alternatives que són, que jo vaig més Ahora orientaría la cura de las personas grans, la orientaría por ahí, ¿no? A veure...
Sí, i els pisos assistits que es diuen també, sí, que també és important també, això,
sí,
no?
Sí.
Belén, anem a veure.
Perquè les residències s'han convertit com en un puesto, clar, és que, bueno, jo és que he vist coses...
Un negoci.
Un negoci, però un negoci que lo gestiona gent que ni està interessada en com funciona lo que és una persona gran, com funciona una residència, com, o sigui... És que hi ha inversors que n'hi han pisat una residència, no? I clar, a mi això me sorprèn. O sigui, fa poc he estat parlant amb una persona, una residència que és un fondo d'estos que monta 17 residències amb el mateix nom, i són residències que ni tenen psicòleg, ni tenen... no cobren la quota d'infermeria...
Una habitació per dormir i estar, i cuidar-lo just.
I jo se me ponien els pèls, perquè si encara ja funcionava una mica mal en aquest aspecte, aquestes han entrat a saco. O sigui,
i per què l'administració no s'hi fica més a fons?
És el que jo dic. On està sanitat? On està la Generalitat? On estan els organismes públics que vigilen tot això?
I els partits polítics, tu que estàs una mica vinculada, no pressionen sobre això?
Els partits polítics... Bueno, aquí tindrien que tenir una residència a Calella, però no la tenim. Per població tindrien que tenir una residència...
I totes són privades.
...municipal. Tindrien que tenir una encara i ulls. I no la tenim.
Bueno, aquest és un tema que jo també el vaig estar investigant fa temps.
I has desistit.
I fa 40 o 50 anys va haver una persona que va deixar una herència, uns terrenys i uns edificis per fer precisament una residència per la gent gran. 50 anys després, l'únic que hi ha és un pàrquing. Un pàrquing explotat pel propi ajuntament al costat de la plaça de l'Ajuntament.
La pela.
Bueno, al final dius tu, uns pels altres, doncs les coses així, no? Parlant una mica més també de les persones grans, i tu també ho pots a lo millor de dir, no és per mi, pot ser, però el meu marit ja té més anys que jo, no? Normalment les persones grans tu notes que estan deprimides i tristes?
Home, no totes, no? Suposo que sí, que jo diria, a veure, no totes, però jo crec que hi ha persones que quan es queden soles, que estan soles, viuen soles, tenen una tendència més a la tristesa o no té per què, però jo crec que...
Però la convivència amb una persona...
La solitud és la més...
Exacte, però la convivència amb una persona més gran, com és el teu cas, notes que hi ha aquest canvi de caràcter, de forma de ser o de forma d'estar o de comportament? Hi ha diferència?
Bueno, clar, ens tornem més... Bueno, depèn. A vegades més uranyos, no? Però també jo. O sigui, no sé... Jo crec que...
Ens estem fent grans tots.
Estem fent grans, no? Però ens adaptem,
És més difícil de tractar una persona gran?
Bueno, s'ha de tenir paciència. Paciència i respecte. És difícil, Perquè jo me'n recordo... Havia famílies... Jo he treballat en famílies... casos d'Alzheimer... Te poso, que jo treballava molt amb el tema de l'Alzheimer. Amb l'Alzheimer hi ha unes vinculacions afectives a les famílies que hi ha gent que no entén aquesta regressió de la persona, no? Intenten raonar amb una persona amb Alzheimer.
I no es pot raonar
amb una persona. I encara que les intentes fer, entendre això... com que tens un... O sigui, tu tens una fitxa amb el teu pare i amb la teva mare històrica de vida, no? I quan arriba una malaltia d'aquestes, les famílies... Hi ha famílies que els costa molt entendre això. I l'adaptació és molt dura. Perquè, clar, la regressió d'aquesta persona és molt heavy.
Davant d'aquesta patologia que tu estàs mencionant, Alzheimer, Déu no ho vulgui, però vull dir, de cara... Parlant de la parella, no? Que tu, l'Enric, agafés Alzheimer o tu agafessis Alzheimer.
És difícil, però...
La solució millor és una residència, perquè el cuidin millor, antes que potser
no.
Sigui... No?
És duro, És una malaltia molt dura, però jo crec que no. Perquè l'Alzheimer...
Necessiten estar a casa? envoltats de la família?
Jo crec que sí.
A pesar de lo que això és el cost
sí,
per la família.
Sí, que acaba, arriba un punt que no es coneixen. O sigui, es miren al mirall i es pensen que és una altra persona. O sigui, i intenten picar-la.
I no pot això afectar, de dir, bueno, davant d'aquesta situació d'afectació a la família, millor en una residència especialitzada?
Home, si és una... A veure, jo crec que si és una... Clar, és que ahí entrem en com funciona la residència, saps?
Perquè a vegades és molt trist, però dius, una persona que no et coneix, que no et reconeix, que tal i que qual, per què tindrà la casa si a la millor tampoc li pots aportar res, no? No sé, sent pràctic...
A veure, ui, aquí entrem en un terreno... A veure, és la teva mare... És la teva mare. O sigui, a veure, com te diria? Això no vol dir... Això és la mentalitat del Trump. Bueno, com que no serveixes, da igual on te col·loque, no? No passa res. No, és la teva mare. Encara que és una persona malalta, o el teu pare, és una persona malalta que ha perdut la raó, però és la teva mare. A veure, aquí entrem... En l'entrega als teus.
És una qüestió moral.
Clar, aquí entrem en l'entrega als teus, no?
Però Belén, és curiós perquè a vegades les respostes que pot donar la gent, tu tens l'obligació de que passi el que passi, tu te'n tens que encarregar del fill. O sigui, el fill ets capaç de fer el que sigui
Clar.
Per encarregar-te. Ara, del pare hi ha altres alternatives. No ho notes, això, amb aquesta societat?
Bueno, clar, sí, perquè la gent està molt ocupada. També, a veure, també hi ha que comptar... Jo, clar, aquí hi ha unes variables molt heavies, perquè hi ha persones que estan treballant, que estan lluitant... Que
I
estan...
això les justifica?
I, clar, això és que... Aquí hi ha moltes variables. Com t'han educat? Com han sigut els teus pares?
Però la llei també està a favor nostre, ara.
Sí,
l'obligació
sí, l'obligació de cuidar, sí, sí. Sí,
però,
això
a vegades
és...
les interpretacions són tals.
Sí,
ara,
sí, sí.
El que dius és un tema per desenvolupar-ho.
Sí, perquè hi ha molt campo allà.
Però la realitat...
Com han cuidat els pares als fills,
exacte,
també.
Exacte, eh? però vull dir que la realitat és que moltes vegades ho veus, que l'atenció dels pares als fills és 100%, però l'atenció dels fills als pares ja rebaixa. Bé, n'hi ha que ser al 100% també, però ja rebaixa, que és trist.
Sí.
Es perden facultats intel·lectuals per l'edat?
Sí.
Sí?
Sí, agilitat mental. Encara que tu treballis molt, jo ho noto. Jo no, tenia una capacitat d'escriure, de fer, jo que sé, notes, de, jo que sé, quan feies una carta, i ara ja, ostres, l'agilitat aquella mental que tenies per redactar, per expressar-te, per tot, és més... És...
La bellesa és sinònim d'enfermetat?
No.
Quan un és gran ja té molts aixaques, ja d'alguna forma és sinònim d'aquesta...
És que, a veure, clar, jo vinc del món del sanitari, no? M'he format ahir.
Per això t'ho pregunto.
No, perquè tu pots estar malalt des que ets petit.
I la bellesa és una càrrega per la societat? Càrrega social, càrrega econòmica, càrrega tal, els costos que una persona gran...
Bueno, comencen a veure-la així, però jo no ho crec, això, a nivell personal. No.
Però la societat ho veu com això, no?
Jo crec que tenen molt a dir, i molt, perquè són persones molt vàlides, encara que estàs jubilat, que hi ha gent jubilada, encara pot ser molt útil a una societat. De fet... El món del voluntariado és gent que està jubilada, molta.
Però a vegades notes que el jovent o la persona menys jovent, això de les pensions tampoc està massa convençut. És com dir, escolta, que estic treballant jo per pagar-te tu la pensió, el qual és un cos addicional que jo tinc. Però no se'n don compte tampoc la societat de que nosaltres som un negoci, no? Perquè fins que et mors
bueno,
és un negoci.
Clar, és que ara és ahí on estem, no? En el negoci. Però el negoci sense lo de més. Clar, no pot ser. O sigui, tu, tothom té un... el que vol, com ho deien, el que vol la carn, que es mengi els ossos, no? Clar, a veure, el que no pot ser és que tu vulguis solo la carn i els ossos el que de nosaltres. Algú s'ha de menjar això, no? A veure, jo crec que és que s'ha entrat en una... Bueno, no sé si s'ha entrat o no, però veig que la, tal com ens estan venent és com tot el que no sigui negoci, negoci no serveix.
És trist. Menos mal que encara som un negoci fins que ens morim. Si no, malament. A veure, jo dintre de lo que és l'esplai he vist diferents reaccions i diferents col·lectius, no? Amb el sentit de dir, bueno, sobretot amb això del Covid, no? Quan una persona enviude, ho associes amb tristor, amb pena, però hi ha hagut unes generacions de dones que potser han estat baix el domini masclista de l'home i que no han pogut prendre cap decisió perquè estaven educades d'aquesta forma, que quan han enviudat han començat a viure. I altres no, hi ha altres que dius, bueno, pues han enviudat, estaven tan units que tenen que superar aquest trauma, no? Què penses d'aquests diferents?
Mira, és que m'estàs... Jo, quan va morir el meu pare, a veure, el meu pare, els meus pares jo les he estimat, les estimo igual, no? Però quan va morir el meu pare, la meva mare, bueno, va passar un parell d'anys així i me'n recordo que nosaltres, bueno, i vam veure els canvis, no? Perquè, clar, l'autoritat d'alguna manera, l'autoritis o com es diu, era el meu pare, no? O sigui, tot girava alrededor de la mare i del pare, però
era un patriarcat,
el pare
total.
Era un patriarcat. I això que tenien 6 filles, Però quan va morir el meu pare, jo vaig dir als 2 anys, és que ha florecido com una flor, o sigui, ha brotado com una flor.
I per què?
Va començar a dir, jo esto, aquí mando jo. I jo haré lo que... O sigui, va dir, hago lo que me da la gana. Sí. Así, eh?
I això la va alliberar de tot, no?
Sí, sí. I de fet, un respecte, i segons que deies, cuidado que entras en terreno pantanoso, no? O sigui, i mai se nos ha ocurrido a ninguno intentar nada, no?
Jo l'altre dia vaig estar entrevistant el doctor Prat, amb el que és una persona de 90 i pico d'anys, i la seva dona té un any més que ell. O sigui, ella em sembla que ara complirà 95 i ella 96, i porten 60 i pico anys junts, no? Claro, aquest tipus de parella, que avui és molt estrany i molt raro, de dius, li vaig preguntar, dic, superaria vostè, doctor Prat, la situació de que un dels dos faltés?
Bueno, hi parelles que, és curiós, però parelles que estan molt unides i que quan falla una, falla l'altra, de seguida.
Sí, 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 sí.
Això jo me'n recordo, o sigui, sempre que escoltes, ostres, quan ha fallecido un, al poco fallece l'altre, no?
És que encertar la primera parella és una gran sort, també,
Sí,
dir,
l'he sí.
conegut amb...
O tenir aquella...
Aquell vínculo, aquella unió.
Aquell vínculo, aquella mediana... Lo que dic, que jo sempre dic que l'Enric és mi media naranja,
sí,
no?
Sí,
perquè
sí.
Ves que te complementes molt bé. I això és molt difícil, però això és una loteria.
Però aquesta pregunta anava relacionada una mica de dir, Belén, vull dir, tu portes ja una convivència amb l'Enric, us estimeu, us compenetreu, estàs preparada per si falli ell, falta ell o tu? Tu t'ho has plantejat això perquè saps que arribarà, no? Vull dir, no estic dient alguna cosa que...
Esperem que no, no sé.
Però... Estàs preparada per una situació d'aquestes? O, per exemple, un diagnòstic irreversible? Que dius, a vegades la vida
no
et canvia d'avui.
No és, per a coses així, jo crec que mai estàs preparat. Jo crec que també ahí és important com afrontes les situacions. No?
Passa que conforme vas fent anys, et vas preparant.
Sí, perquè jo ho vaig veure a la meva mare. No? El meu pare va tenir una malaltia, li van operar, i vaig veure com va afrontar la meva mare tot això.
Va tindre la fortalesa per superar-ho.
Sí, sí. Clar, suposo que ens adaptem, no? Sempre ho dic, això, no?
Sí, no,
que
no.
Que també és important l'actitud, és el que dèiem abans,
sí.
De l'actitud, no? De si som o no som més feliços o més desgraciats. O...
Sí, sí. Però el que em reconforta és que potser he fet 90 o 100 entrevistes ja amb persones grans, no? De que la gran majoria... supere. perquè qui no ha viscut una circumstància amb 70-80 anys?
No, i perquè, ja... a veure, a aquella persona no li agradaria que tu estiguessis enfonsat. Li agradaria que tiressis endavant i que disfrutessis, no?, del que sigui.
Però el que sí, també, què penses? Vull dir, la dona, ho hem comentat abans, no?, en cas de que enviudi, que és la majoria, en aquestes circumstàncies hi ha moltes més viudes que viudes, no?, té més, o sigui, té més entreteniment o té més fortalesa per viure i per recuperar-se sola. A l'home, el primer que busca, si queda viudo, és una companyia. És una,
sí,
companya.
Sí, bueno, per això ve de com ens han educat. Per això les mares eduquem els fills igual que les filles. Perquè jo crec que també això és per una qüestió de dependència. O sigui, que un home busqui una altra persona ràpid, és, jo crec que és bàsicament una qüestió de dependència. No...
Però saps, també et dic, per l'evolució que jo he conegut, no?, inclús amb la meva dona i tal i qual, no?, de, que a vegades és veritat allò que diuen, una dona, pues, és l'amant, és la querida, és la dona...
L'amiga.
I és la mare. Mm. Jo el que sí estic veient és que conforme es van fent grans, la dona cuida d'una forma més maternal a l'home,
sí,
que abans.
Bueno, perquè la dona és cuidadora. És cuidadora, sempre.
Tu cuides així. Amb l'Enric has anat canviant aquest procés, potser, de abans, bueno, pues cada un fa la seva vida, però ara preocupar-te de petits detalls?
No sóc un exemple perquè sóc molt, molt... vull abarcar-ho tot. O sigui, sóc molt cuidadora, molt, la cuina, el no sé què... m'agrada ocupar-me de...
Però pensa, perquè pot ser que inconscientment el tracte que tu tens
tingui
de cara a la teva,
sí,
parella,
clar, sempre estic pensant.
Més maternal, sí, més
veure,
protectora.
Clar, sí, a veure, perquè la dona sempre té al cap, sempre està pensant, sempre està o sigui, organitzant. Encara que tu no estiguis actiu, mentalment estàs organitzant alguna cosa. L'armari, no sé què, el calaix, allò, ara tinc que portar, l'Enric necessita no sé quant, o sigui... Sempre estàs treballant, no?
Mira, l'altre dia vaig tenir un altre exemple amb una parella, que són coses que a mi m'aporten un patrimoni cultural en aquest sentit enorme, no? També una persona que per circumstàncies es van separar fa molts anys, i ella, pues, ha intentat refer la seva vida, al final no l'ha trobat, etc. Però, bueno, després de 30 o 40 anys separats, ell, el marit, va ser ella la que va prendre la decisió, ha tornat a anar a viure...
Amb l'home.
No, a prop de la dona. A l'home, a prop de la dona.
Sí, clar.
I li vaig preguntar, dir, bueno, i per què ell no ha trobat la persona més adequada?
Tenien fills?
Sí.
Clar.
Però ell buscava una persona... Sí, però ell buscava una persona que d'alguna forma la cuidés. I se n'ha donat compte que l'única que la pot cuidar és la seva dona. I la dona, la reacció que ha tingut és molt curiosa. Li vaig preguntar, però després de la separació, que vas prendre tu la decisió, no? Tal i que igual.
Ara pensa que te
cuides. Què faries? Dic que el tornaré a cuidar si convé.
Sí, i t'ho dic per què? Perquè és família.
Ja. Yeah.
És família, o sigui, has tingut una vinculació afectiva.
Sí.
I quan tens una vinculació afectiva amb una persona, encara que passin molts anys... Saps que si en algun moment te necessita, bueno, a veure, hi haurà gent que no, però jo crec que si tens una mica d'allò de bons sentiments...
Vols dir això que els vínculs de, per exemple, firmar un document, perquè hi ha parelles que no tenen
document,
res en comú ni res, no, i tindre fills, això és un eix per tota la vida?
Bueno, firmant un document no tant, perquè hi ha parelles que tenen fills i no firmen documents. O sigui...
No, dic les dues coses, sigui una o l'altra. Això és el que més obliga, potser, a les parelles?
Bueno, pot ser. O sigui, clar, hi ha una vinculació...
Fins en comú, digue.
Com fill. És que estàs vinculat a aquesta persona tota la vida.
Se'ns està acabant el temps i vull fer-te algunes preguntes més, no? Què en penses de l'amor?
De l'amor? De la mort... O de l'amor?
Mort.
De l'amor.
Del fallecimiento.
De l'amor.
De la muerte.
Bueno, que tots anirem allà. No quedarà ningú aquí.
Però per tu, sapiguem què passarà, i penses negativament, positivament, tens por?
Home, sí, tothom té por. Ja acabem.
No, hi estem, dos minuts queden.
Tothom té por. Jo també tinc por, però saps que arribarà.
Belén, tu tens encara me'n dono compte que tens 62 anys. El 99% de les persones més grans de 70 anys, quan els hi he fet aquesta pregunta, t'ho dic per tranquil·litat teua, no tenen por a la mort.
Ah, no, eh?
No, és curiós, eh? Com també la pregunta que et faré ara, que ets feliç?
Ja t'ho he dit abans, és una actitud.
99% de les persones més grans de 70 anys, a pesar de lo que han passat, són felices.
És que això de la felicitat és un concepte... És un concepte una mica...
Hasta filosòfic i tot, no?
Sí. Jo crec que uno és feliç, però és molt important... O sigui, independentment de la felicitat, és l'actitud davant la vida, no?
Ens ha arribat el temps...
O sigui que el 70 què? A veure, sóc una persona que ha contestat diferent.
El 90 i pico per cent de més grans de 70 anys... No tenen por a la mort i són feliços. És que no ens deixen més temps, vull dir que ens donen una hora i a l'hora mos tallen, no? T'has trobat a gust?
Sí.
Has contestat el que has volgut?
Sí.
Ens han deixat coses perquè...
Ja han tallat, no?
No, encara no.
Ah, no?
Vull dir, això ja és una mica la despedida. Vull dir, tindríem per fer amb tu potser 2 o 3 hores més, com a mínim. Belén, jo t'ho agraeixo, de veritat, que haguis vingut, i a més, sense preparar-te massa, perquè també
és un
objectiu de dir, no, jo prefereixo que contestis el que en aquell moment sents, sí. No? De tal, eh? Però t'ho agraeixo i també records a l'Enric, els fills.
Ara li diré... Hem parlat de tu tota l'entrevista.
Exacte, hem parlat més de tu que de mi, eh? Gràcies.
Què has dit?